La setmana passada es va presentar a Palafrugell el llibre Quan tot estava per fer, escrit per l'exalcalde del poble, Lluís Madí. Madí va governar a Palafrugell del 1983 fins al 1991 i també del 2003 al 2009. El llibre s'hi explica en els seus anys d'alcaldia i també reflexiona sobre el municipalisme. Per parlar-ne una mica tenim el seu protagonista, el seu autor, senyor Madí, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, com que vostè ha donat suport a una de les candidatures que es presenta a les eleccions del proper 26 de maig, no parlarem estrictament de la campanya, però sí que li voldria preguntar a vostè, que està molt acostumat a fer campanya electoral, quines són les claus per guanyar Palafrugell? Allò, una bona oratòria, conèixer els veïns, els carrers... Quina va ser la seva fórmula que li va funcionar durant tants anys?
Mira, no ho sé. Jo suposo que hi fa molt portar un programa atractiu, i fa molt també, naturalment, és imprescindible portar un bon equip que treballi. Jo crec que és moure's molt per la ciutat aquells 15 dies, no?, en els que estem ara. I també quan has governat, òbviament, es valora la feina feta. Això és una part important del còctel aquest, no? És a dir, bon programa, bona llista i un bon còctel. No t'he dit res, i una bona obra de govern per fer el còctel. No t'he dit res de nou, no, és una recepta que no és màgica, ni molt bé. És de lo més corrent, és molt corrent.
Sí, però, per exemple, de vostè molta gent destaca la seva facilitat per parlar i per fer bons discursos. Troba a faltar bona oratòria en la política municipal, o la política general, però especialment a la municipal, que és l'àmbit que ens ocupa ara?
Mira, jo la trobo a faltar en política general. És a dir, des d'aquell vergonyós espectacle que hem patit en l'última campanya de les eleccions generals, que dominava l'insult per sobre de tot, fins a, jo què sé, a qualsevol poble on trobes que hi ha unes dificultats d'expressió. No ha sigut tradicionalment el cas de Palafrugell, que considero que sempre hi ha hagut un bon nivell. No ho dic que, sincerament, ho dic perquè m'assembla així, no per ser millor ni pitjor. Uh-huh. Sí?
Escolti, el llibre que vostè acaba d'editar es titula Quan tot estava per fer. A què es refereix? Perquè el moment que va arribar a l'alcaldia... Es refereix en aquest moment que vostè arribava a l'alcaldia, el 83, i què hi havia per fer Palafrugell en aquell moment?
Tot, ja ho dic. Esclar, aquest títol hi ha una persona que és un amic meu i que és entranyable per mi, que me la va criticar perquè em diu, home, diu, sempre tot està per fer. I és veritat, té raó, sempre hi ha moltes coses per fer i que s'haurien d'haver fet i que són inajornables i que corren pressa. Però realment, a l'any 79, penseu que hi havia carrers sense pavimentar i carrers importants, que les aigües residuals anaven directes a la riera, que no hi havia cap depuradora. Penseu que no hi havia ni un sol pavelló, que la biblioteca era una habitació petita i que no donava les prestacions que hi havia de donar, que al geriàtric hi havia unes 40 places quan ara n'hi ha 150. És a dir, tot estava per fer, ho dic en aquest sentit d'un context. Es havien fet coses a Palafrugell, a tots els pobles, naturalment, però els ajuntaments de la dictadura encara eren més pobres i més abandonats i més d'estar que els de la democràcia, que ja ho són.
Senyor Madí, com havien governat Palafrugell durant el franquisme?
Va ser un dels pobles més ben governats, també s'ha de dir. Jo ho he dit sempre i no me n'estic de dir-ho.
No em dirà la frase aquella amb en Franco es vivia millor,
No, jo no dic això ni remotament. Jo més aviat, si de cas, diria contra Franco es vivia millor, perquè quan les coses van malament i et donen un mal resultat i aquestes, les eleccions i tot això, dius, contra Franco vivíem els millor perquè llavors valia tot això. Però no. No, contra Franco no es vivia millor. Ara, l'Ajuntament de Palafrugell n'hi havia de per aquí al costat que estaven molt pitjor, era dels sanejats econòmicament i dels que hi havia hagut un cert ordre en el govern. No, era ben governat dins del que era la tònica d'aquell temps.
Escolti, i com entoma vostè quan accedeix a l'alcaldia, com entoma vostè reptes d'aquests tan grossos i tan poc vistosos, o bueno, m'imagino que potser en aquella època sí eren vistosos, no? Com dotar el poble d'una xarxa de clavegueres, vaja, aquest tipus de reptes que com deia vostè, no? És que hi havia les aigües negres anaven directament a la riera. Això com s'entoma?
Sí, bueno, i en el cas de Calella, Illafranc i Tamariu, doncs anaven al mar directament, fixa't tu, al mar, com estaven les playes. I aleshores ho vam entomar a través del Consorci de la Costa Brava, que és el que va fer la depuradora conjunta de Castell, el que és a la que anem a estar des de Begur fins a Calonge. Aquesta depuradora s'ha fet petita, que necessita ampliació.
Sí, sí, però jo li plantejava allò des del punt de vista més estratègic, no? Vostè arriba a l'alcaldia i diu, aviam, relació de coses que hi ha, i veu tota aquella muntanya de temes, de coses que són bàsiques i que al final els recursos són limitats i s'han d'acabar de prioritzar. Sí. Vull dir, com ho viu vostè això des del punt de vista més personal?
Ho has d'anar periodificant, com molt bé has dit. És el primer mandat que va ser el del senyor Ivanola, l'any 79 fins al 83, es va prioritzar tot això, després de les aigües i també del proveïment, millorar, perquè la qualitat de l'aigua potable era lamentable, també, i van fer la potabilitzadora de Torrent. Llavors, després ja van venir les coses que no potser no eren tan urgents, tot i que eren molt, com és tot l'equipament esportiu. Es va anar fent per graus, després va anar a la biblioteca, després ja en temps del senyor Sunyer la piscina, després finalment el geriàtric, és a dir, clar, es va fent per ordre, no hi ha més remei, perquè tota l'hora no es pot escometre, és impossible.
Més enllà dels seus mandats com a alcalde, vostè també ha estat regidor, valora, com valora el grau de col·laboració entre el govern, tant vostè com quan era alcalde, amb l'oposició? Insisteixo, com quan era vostè alcalde, però també al revés, quan vostè passava a l'oposició i al final s'havia d'entendre amb l'equip de govern.
Sí, hi ha moments de tot. Hi ha oposicions molt diferents, n'hi ha que són més col·laboradores, n'hi ha que ho són menys. Jo crec que l'oposició l'has de graduar molt bé, o a temes molt concrets i molt puntuals, quan arriba la queixa d'un veí que no s'ha resolt satisfactòriament, o a bé en el debat i la discussió dels grans temes. Per exemple, el Pla General, no? El Pla General és típicament un tema en el que hi ha d'haver-hi debat entre oposició i govern, i en el que com a oposició has d'intentar que es reculli el màxim allò que tu proposes i que contrapesa una mica l'opinió que té el govern. I tant de bo que surti del gust de tots, que és el que s'ha de procurar, no? Perquè un pla general és com una llei bàsica o fonamental, diríem, del poble, no? No és una llei en el sentit estricte de la paraula, però és una norma que dirigirà el poble durant 20 anys. Uh-huh. I per tant, quan de més consens hi hagi, millor. Nosaltres, sobretot els primers mandats, i ho vam aconseguir molt, això del consens, llavors era una mica una manera de fer política que s'estilava, que era freqüent, no? I que sabia. Es van sentar a dialogar persones com el Soler Tura, per exemple, i el Fraga Iribarri. Això no era fàcil, gens fàcil. Doncs bé, en els pobles ens sentàvem a dialogar des del govern i l'oposició i també ens en sortíem, eh? Després la política va anar perdent això i trobo que això fa falta.
Sí, això li volia preguntar. L'esperit de col·laboració de l'oposició ha canviat. Ja, un amic meu que es dedica a això de la política em deia un dia, és que abans l'oposició estava per forçar una mica el govern a modelar el seu programa de govern també una mica a partir de les demandes de l'oposició. I ara l'oposició el que fa és dedicar-se només a desgastar el govern per intentar governar ells, deixant, diguem-ne, aquest esperit una mica més constructiu en 4 anys inerts. Això ho veu així vostè?
Segurament hi ha llocs on això passa i llocs on no passa. Si parlem del món municipal, cada poble és un món i cada poble és diferent i depèn molt dels equips que es formen, del tarannà de les persones, tant dels de l'oposició com dels del govern, perquè això que diu és veritat, però també el contrari es pot llegir, no? Uh-huh. És a dir, el govern que no dona informació, el govern que té l'oposició marginada, i el govern també ha de fer gestes de cara a l'oposició, perquè si no l'oposició naturalment s'ho agafa d'una altra manera, no? És més tensa, per tant és diferent. En el nivell general de la política sí, efectivament, el joc avui és molt, 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 molt marcat, i bueno, ja dic, ho hem vist a l'última campanya, que per mi ha resultat ser una campanya vergonyosa d'insults, de desprecis, uh-huh, i de poques propostes. Van fer algun cronometratge, per exemple, temes com cultura, en els dos debats dels caps de llista.
Ah, bueno, però això...
Van
això
durar 60 segons.
Sí, sí, sí.
Temes com Europa, que ens hi enfrontarem ara a les eleccions del dia 6 i que han de passar per alt, senzillament no se'n va parlar ni un sol segon d'Europa. Hi ha problemes com el Brexit sobre la taula, no? I ni un segon va ocupar de la preocupació dels senyors que que han de dirigir el país, no?
Em temo que la cultura no és mai objecte de debat electoral, però tampoc en clau municipal, eh? Jo li puc dir, dels 10 debats electorals que tenim preparats a Ràdio Capital, la cultura ocupa 5 segons a cadascun d'ells.
Doncs malament, no anem bé. No anem bé, si és així. No val la pena educació i cultura per les refons.
Escolti, a més d'alcalde i regidor, vostè també ha estat diputat al Parlament de Catalunya, sí, pel PSUC i pel PSC. També parla, sí, en aquest llibre?
No. És estrictament del municipi i és, ja dic, una barreja, una mica d'història, de vivència, de memòria i també de proposta. De proposta no per Palafrugell, que no em toca, sinó de proposta dirigida en general tant a les autonomies com al govern central perquè facin més cas i facin créixer els ajuntaments.
Li dic perquè la política als anys 80 al Parlament devia ser molt monòton, amb majories absolutes continuades de Jordi Pujol.
No, mira, l'any 80 precisament va ser la primera legislatura del Parlament. Es va formar una majoria absoluta que no existia, sinó era coalició, i es va fer la coalició entre la dreta i la que era llavors una esquerra republicana que va resultar de dretes, que era la del senyor Ibert Barrera, perquè va donar l'entrada a la permanència del senyor Pujol tants i tants anys al presidència de la Generalitat. No va ser en absolut una legislatura avorrida, perquè entre altres coses li van fer una moció de censura en el Pujol i va estar bastant divertit, ja. I la moció de censura era una vegada més perquè hi havia una majoria d'esquerres, si Esquerra Republicana hagués volgut es podia haver investit el senyor Benet, que ja dissortadament no hi és, i el senyor Joan Reventós del Partit Socialista, que tampoc és entre nosaltres, i qualsevol d'aquests dos hagués pogut substituir a mig mandat en el Pujol, no? I Esquerra va tornar, o sigui, per dues vegades va confirmar en Pujol. No va ser gens avorrit aquell mandat, no, gens.
Escolti, tornem a Palafrugell. Vostè ara s'ho mira una mica des de la barrera, però òbviament suposo que ho segueix l'actualitat del poble i l'actualitat política amb interès. Quins consells els hi donaria a les persones que formen les llistes actuals per les properes eleccions i sobretot pel proper mandat?
Miri, jo, consells costa de donar-ne perquè crec que són els qui resulten electes els que representen la voluntat del poble i han d'actuar en plena independència i sense condicionants de cap tipus. L'únic consell que pràcticament que m'atreveixo a donar és que hi hagi govern ampli, que hi hagi govern sòlid i fort, perquè hi ha problemes greus els que afrontar, molt greus, i s'ha de ser molt fort per afrontar-los. I jo l'únic consell que donaria és que fessin coalicions com més àmplies millor.
I una coalició àmplia pot tenir un govern fort?
Sí, naturalment, sí. No és garantia, eh? No hi ha res mai garantit en política, però el primer pas és fer una bona coalició, una coalició ben àmplia, i llavors ser lleal en aquesta coalició, en el govern que es pacti. I alternativament, la fórmula portuguesa, el govern central portuguès, que és deixar una coalició que es basa en que governen uns sols, perquè tenen la majoria relativa, i els altres pacten un programa i els deixen governar d'acord amb aquell programa. Això també és una fórmula que podria funcionar.
El que ha passat a l'estat espanyol en els últims mesos, no?
Una mica, sí, és un petit exemple, sí. El que passa que ha durat poc. Tant de bo que hagués durat més, diguéssim, estalviat un espectacle, però bueno, perquè al final hem anat a parar allà mateix, no? No valia la pena fer-ho per anar a parar allà mateix.
Sí, però com a mínim elimina aquella part del relat que deia que era un president il·legítim i que no havia
això
estat,
sí,
votat, etcètera. Això, com a mínim això donarà una mica més de calma a la
efectivament, govern. Esperem. I esperem que duri 4 anys, esperem, que també, ja dic, el que demano són governs estables. Això sí que ho aconsello.
Senyor Madí, encara una última qüestió en clau municipal i en clau d'actualitat. Si vostè fos ara mateix alcalde, tots aquests reptes urbanístics que entoma la Costa Brava, vostè estaria per la línia d'aturar projectes encara que s'hagi de plantejar indemnitzacions, o com ho entomaria vostè? Així, en general,
no,
eh? No vull entrar ara a cas
sí,
per cas.
Sí, en general, sí, evidentment. Jo estaria en aquesta línia de desclassificar com més sol millor, i si pot ser tot. Ara bé, el tema de les indemnitzacions, jo això tinc molt clar. És a dir, estem parlant, efectivament, no d'un sol municipi, sinó de la Costa Brava, de la Costa Brava sencera, de Blanes a Portbou. Aquest és un tema de país, aquest és un tema de català, no? I, per tant, qui li toca jugar-hi fort en aquí és a la Generalitat, sentint-ho molt. Perquè, bueno, les coses s'han anat fent com han pogut, les legislacions s'han anat posant al dia com s'han posat al dia, amb el ritme que s'han posat al dia, i totes aquestes qüestions que ara es plantegen a la Costa Brava, moltes d'elles són sobrevingudes, són herències del franquisme, fins i tot, com és a Palafrugell, la majoria d'elles, si no totes. I crec que quasi tots els pobles. Per tant, això és una qüestió de país, una qüestió d'estat, si se'n permet, no? I qui ha d'ajudar en els ajuntaments amb les indemnitzacions, cas de que n'hi hagi, que ja ho veurem, no? És la Generalitat. És a dir, els ajuntaments sols, sentint-ho molt, econòmicament, per molta voluntat política que hi hagi, que jo crec que hi és, i en el meu cas segur que hi seria, doncs econòmicament no podran amb tot això. Per tant, o la Generalitat hi juga o això no té massa viabilitat. La moratòria és un indici de que sembla que s'hi vol ficar. Ja ho veurem.
El senyor Lluís Madí acaba de presentar, és exalcalde per dues vegades de Palafrugell, i acaba de presentar un llibre que es diu Quan tot estava per fer, llibre que tota aquella gent del poble que tingui ganes de saber com ha evolucionat el que abans era un poble i ara és per mida ja una ciutat. N'hem parlat una estona aquí al Supermatí d'avui. Senyor Madí, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí 4 minuts seran les 9 del matí.